I ara tenim a nosaltres a Luis Cabedo. Recorden que ell és autor de la pàgina de Facebook Amics del Crist del Calvari. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana. Com estem?
Pues bé, i estic molt interessada en el que vas a contar-nos avui, perquè vas a parlar-nos de la colònia escolar republicana que va estar a l'ermita de la Mare de Gràcia i també de mal nom, si ens dona temps. Però l'escola republicana, sobretot, és una cosa que vull que la gent sàpia.
Sí, primerament vull agrair a Héctor, un amant de la història local i veí del barri del Sagrado Corazón de Jesús i gran seguidor del nostre Facebook, que me va ficar de saber d'aquestes, van ser unes fotografies que estan en la Biblioteca Nacional d'Espanya, que diguem que les acaben de, diguem, no fa molt de temps, que les han ficat a vista pública, i en la qual hi s'hi ha reflejat aquestes fotografies, les quals el nostre Facebook, ja les compartiré, les van publicar. I molta gent va ressenyar que era un gran document gràfic, ja que no eren fotos conegudes. De fet, se van quedar tots molt estranyats de que això existiera.
O sigui, que se pot visitar, en el Facebook estan les fotos?
Sí, sí, però tranquil·la que vos les passaré per a que les pugueu tenir en el vostre Facebook, també. I contat una miqueta, claro, la gent està parlant d'una cosa que la gent d'ací no se coneixia. Jo vaig preguntar a la gent pues, si algú coneixia algú d'ahir, però evidentment no van conèixer ningú perquè majoritàriament les xiquets que estaven ahir eren tots de Madrid. I si vols te conté una miqueta per què lo de les colònies, perquè en veritat és una colònia escolar republicana, no?
Sí.
I el nom que la República va usar per a denominar esta colònia en concret va ser la de Cayetano Ripoll. O sea, la República sempre gastava tots estos colatges o colònies i tal a ficar-li uns noms simbòlics, no? I este Cayetano Ripoll té una simbologia perquè este era un homenatge al mestre d'escola que un segle abans va ser acusat de no creure en les dogmes catòliques i per lo que va ser condenat a mort per hereje en València i ahorcat un 31 de juliol de l'any 1826. Tinc que dir-te, Susana, que Cayetano Ripoll, el mestre que va agarrar el nom de la colònia, se va dir que va ser l'última víctima de la Inquisició espanyola. Però la veritat és que no va ser. No va ser condenat per el Sant Ofici, ja que en l'any 1826, quan va morir, no existia. Si no va ser per la Junta de Fe de la diòcesi de València, que havia sigut creat per l'arzobispo Simón López per a que poguera exercir les funcions de l'extingit tribunal. El procés i l'execució del Cayetano Ripoll va causar un gran escàndol en tota Europa, aunque en Espanya va quedar quasi ocult degut a la censura de la premsa de l'època. Cayetano Ripoll va ser l'últim executat a Espanya per el nomenat delit d'heregia, mentre que l'última persona condenada a mort per la Inquisició va ser una dona, va ser Maria Dolores López, que en l'any 1781 va ser estrangulada al garrote vil a Sevilla i el seu cadàver va ser tirat a la foguera. Esta va ser l'última víctima de la Inquisició espanyola. Tinc que dir-te, Susana, que a part, en la província de Castelló, a part de la de Villarreal, van haver altres colònies, no? En Almenara hi havia 87 xiquets. En Castellfort tenia 58 xiquets de Madrid i 28 de Toledo. Pobles com Tales, Traiguera, Moncófar i hasta Benicàssim tenia la colònia de los huérfanos milicianos. I en Castelló hi havia dos, una que agarrava el nom de Cosio, que estava com a responsable Juan Camacho, i una altra que li deia Nubes, dirigida per Clandio López Uribe. Tinc que dir-te que la República, a part de gastar noms de gens que havien sigut, diguem, silenciats durant, o bé per la Iglesia o bé per les seves ideologies, també gasta en noms, diguem, aixina com Pradera, El Paraíso, pues en esta li van ficar Nubes, no? Com a que és un d'això. Així a Villarreal, pues, com t'han dit, va ser Cayetano Ripoll el nom que se li va otorgar a la colònia de republicana. I estava dirigida per Nemesio González. Però per què el nom de colònies escolars republicanes i d'on sorgís este nom, te preguntaràs, no, Susana? Pues resulta que un dels problemes més graus que va tindre que resoldre el govern de la República Espanyola durant la guerra va ser la evacuació de la població civil de les poblacions que eren bombardejades i molt especialment la evacuació de xiquets que en alguns casos revestia, sense dubte, el caràcter d'autèntica tragèdia. El govern republicà va idear el que després serien conegudes com les colònies escolars, un lloc que serviria per a pal·liar el problema que suposnia la guerra per a la població infantil i que, amb l'eslògan «Por una infància feliz», se va montar tota una campanya de propaganda per a aconseguir que l'opinió pública de l'Espanya republicana i dels governs democràtics europeus se solidaritzessin en el problema i apoyaren les iniciatives del govern legalment constituït. Pues a esta crida del govern republicà, pues enseguida van contestar d'immediat països com a Suècia, Dinamarca, Suïssa, França, Holanda i hasta Noruega, entre altres, els quals molts eren valedors i sufragadors dels gastos que podien crear aquestes colònies. No? També una institució important de l'època va ser el Socorro Rojo Internacional. Tu diràs, o què serà el Socorro Rojo Internacional? Pues el Socorro Rojo Internacional era una organització internacional comunista que va ser creada l'any 1922 i que funcionava com si fos la Red Cleu Roja o la Media Luna Roja, però independentment de qualsevol organització o confessió religiosa. Pues com te comentava abans, a raïs del problema dels xiquets, a l'octubre de l'any 1936 se va crear a Madrid el Comitè de Refugiats, gràcies a un gran decret emès per la presidència del govern i en el que van col·laborar distintes institucions i partits polítics. El comitè tenia per a missió evacuar de Madrid a la població civil, xiquets, dones i sobretot gent major. Encara que el problema de l'evacuació de xiquets a Madrid va ser una de les tarees que no va deixar de realitzar-se a lo llarg de tota la guerra. La majoria de xiquets, per cert, se trobaven en una edat escolar. A poc, el Ministeri d'Instrucció Pública va anar agarrant les riendes de l'evacuació dels xiquets i a partir de gener de l'any 1937 se va desenvolupar una obra educativa de profunda significació que, a part d'atendre les necessitats bàsiques de la població infantil com poguera ser l'alimentació, la higiene, la salut i la educació sobretot, van tratar en molts casos de rodejar al xiquet de carinyo i de calor de l'hogar. De fet, totes les institucions estaven apartades de les poblacions, com per exemple era la Mare de Déu de Gràcia, però també van ser hotels que estaven per a la causa o zones d'esparciment, en un cases grans que feien les colònies allí, que els xiquets estiguin en un puesto de pau, tranquil·litat, i allunyat de la civilització i de tot el que és l'entorn de guerra, no? I entonces per això, per lo qual se va licitar el sistema de colònies en les que, més a més d'instruir-los, es va intentar preparar per a la seva integració a la societat. Estes colònies escolars van funcionar principalment a la zona de la Comunitat Valenciana i a Catalunya, i en una xicoteta medida en lo que era l'Aragó Republicà, en Conca, en Albacete i en Madrid. Tinc que dir-te que, segons les dades del Ministeri d'Instrucció Pública, a principis de l'any 1937 hi havien alrededor de 560 institucions en les que estaven replegats vora 50.000 xiquets. I entre ells estava la que estava així a Villarreal. Però, ante l'avanç de la guerra durant aquell any, si estem parlant de que al principi d'aquest any eren 50.000, a la Comunitat Valenciana, al final del mateix 1937, van acabar 100.000 xiquets, i no comptem els que estaven recollits per famílies d'acollida, no?
Jolín.
Les colònies escolars van complir una funció educativa molt important. Hi ha que dir que els primers passos del govern de la Segona República, antes de que es començara la Guerra Civil, era posar a funcionar un ambiciós projecte educatiu, mediant el qual se pretendia transformar la societat per lo que se feia necessari renovar l'escola. Aleshores, al començar la guerra no va poder dur-se a la pràctica. Les raons, avui en dia podríem sintetitzar-les en els següents factors: la forta oposició dels sectors més conservadors de la societat espanyola. Avui en dia, dir que volem una educació que siga nova, unificada i laica, ho subscriurien quasi que totes les forces socials que avui estan en el panorama polític de la nostra societat. Però abans va ser durament criticada i va suposar, sobretot, lo referit a l'educació laica, un dels components bàsics de començar de la Guerra Civil. Què s'entén per una educació nova? Pues la escola nova se referia a canviar-se els mètodes i procediments pedagògics, vamos, el substituir del vell lema de les letres con la sangre entrant. Per un ideari renovador i una metodologia que en aquelles èpoques diguem que va ser de lo més avançat de l'Europa i del món, inclús te diria que un dia si s'aplicara seria de lo més modern, o sea, pedagogos, educació, o sea, la nova forma de que avui la majoria de les escoles públiques traten a avaluar els crios, no en el que hem dit antes, les letres con sangre entra, uh-huh. com que no, una uh-huh. altra forma de, uh-huh. de incentivar aquesta educació i que els crios foren partícipes i crear interès per voler dependre, no? Uh-huh. Y hay que decir que esta nueva ley de institución primaria de importancia decisiva para la reforma de la enseñanza va a tener una vigencia muy breve y la seva aplicación va a quedar reducida dins del xicotet marc geográfico de lo que era la zona republicana y en concreto a las colonias escolares, ya que la actividad educativa general se va a ver limitada por la propia guerra, el abandono de moltes escoles que ja no feien aquesta funció i sobretot per la forta depuració a la que van ser sotmesos tots els mestres de l'època. O sigui, els mestres no tots valien per a donar els valors que volia implantar la república en aquella època. Per tant, van ser les colònies escolars on se van realitzar les reformes i on van ser instruïts els mètodes i procediments innovadors des del punt de vista pedagògic. Pues eso es más o menos lo que voy a contarte, que todo eso va a través del libro de La colonia escolar durante la Guerra Civil 1936-1939, que Rosalía Grego Navarro nos va a donar a conocer y en la cual figuraba, digan que a principio de mes vais a conocer la parte gráfica y ahora conocen el trasfondo argumental por el motivo por el cual existían estas colonias.
Uh-huh. Luis, habíem dit si podríem o no abordar els apodos, però com el temps apremia i vull que aquestes coses ho fem en més tranquil·litat, jo lo dels apodos de Vila-real estaria que donar-li almenys el temps que necessita. Te pareix que ho fem la setmana que ve?
Pues molt bé. Perquè a més m'hauria agradat, és de nova cunya, perquè la mateixa gent... Ja te vaig dir l'altre dia, la part positiva del nostre futbol és l'aportació de la gent. I diguem que vam localitzar vora 120 nous apodos que la mateixa gent va publicar en el nostre Facebook i m'agradaria fer-los públics, així que per la setmana que ve els nostres oients preparats per dir, pues ha dit el meu apodo, pues falta el meu. Pues si falta el meu, que mos ho apunte.
Que tenim temps per a posar-lo, que la setmana que ve parlarem. Pues Luis Cabedo, gràcies per haver estat així fins la setmana que ve.
Molt bé, gràcies a tu.